cometidos el año 2002, concebidos para el golpe de Estado, para el sabotaje petrolero.
És tot, actualitzem la informació al punt de les dues a l'informatiu migdia. Ara, vida saludable.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
Molt bon dia. Benvinguts al programa Vida Saludable. Avui és dissabte, 23 de maig, i avui el programa abordarà la importància de la lactància materna. Aquesta setmana se n'ha celebrat el seu dia mundial, el de la donació de llet materna. Va haver un acte preciós a la Misericòrdia a Palma per tal de posar en valor el gest altruista de mares i de les nostres illes que en la seva llet ajuden a nounats que han nascut prematurament, pesen poc o venen amb problemes de salut i és clau aquest aliment pel seu desenvolupament primerenc els primers dies i setmanes de vida. Així, guanyen pes i es van obrint camí en la vida després de venir al món amb moltes dificultats, com estan comentant. Avui ens torna a visitar el doctor Javier Calvo. Ell és director tècnic del Banc de Llet Materna de les Illes Balears i ve acompanyat per una mare donant, com és na Teresa, amb el seu nadó, qui ens contarà en primera persona que suposa donar la llet materna per salvar o millorar la vida d'altres nadons. Serà el tema principal i presencial del programa, però entendrem més. A Menorca xerrem de dolor, fent balanç del Congrés Cine Dolore, un esdeveniment mundial que lidera un metge de l'Hospital Mateu Orfila, el cap d'anestesiologia, com és el doctor Jordi Moya, expert en dolor. També xerrem de pneumologia des de l'Hospital de Manacor i posarem en valor la gran figura mèdica del doctor Alfonso Ballesteros, que ens ha deixat aquesta setmana. Són només alguns temes d'emportada que destacam ara, però, evidentment, sempre tenim més temes sanitaris. Aquí i ara arranca Vida Saludable. Benvinguts. Comença aquí el repàs informatiu sanitari de la setmana, xerrant-vos de pneumologia. L'Hospital de Manacor està d'enhorabona perquè ja comença a estrenar el nou edifici de consultes totalment nou. Per exemple, han sabut que cardiologia ja atén pacients. Això serà d'aquí uns dies. Però avui xerrant de pneumologia. Laura Calafat, molt bon dia.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia als nostres oients de cada dissabte que sintonitzen IB3 Ràdio per sentir els consells dels professionals sanitaris per dur una vida saludable. Avui, evidentment, volem xerrar efectivament de la pneumologia, de la tecnologia i de les tècniques més novedoses que s'apliquen a la sanitat pública en benefici dels pacients. I per això saludam ja el doctor Antonio Albaladejo, adjunt al Servei de Pneumologia de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, doctor. Gràcies per participar al nostre programa.
Bon dia a tots nostres oients. Què tal?
Doctor, le voy a hacer la entrevista en castellano por si hay alguna palabra que no entiende. A ver.
Sin problema, pero entiendo todo mallorquín, ¿eh? No tengo ningún inconveniente.
Doctor, què és exactament la pneumologia intervencionista i quin tipus de procediment realitza actualment?
Pues la pneumologia intervencionista és una subespecialització, digamos, de nuestra rama de la pneumología, que, como sabéis, pues es la rama que es de la medicina que estudia todas las enfermedades de la vía respiratoria, ¿no? En concreto, la pneumología intervencionista, ¿qué hace? Pues utiliza técnicas que son mínimamente invasivas. ¿Para qué? Pues para diagnosticar y para tratar estas enfermedades respiratorias. Los accesos principales por los que vamos a usar, digamos, va a ser el broncoscópico, que es una camarita muy fina, delgadita. Normalmente entramos por vía nasal del paciente. Normalmente el paciente es sedado o muchas veces anestesiado completamente, ¿no? Y lo bueno es que, pues, a través de este instrumental, pues, podemos introducir diversos materiales, como pueden ser pinzas, como pueden ser sondas, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues obtener muestras. Uh-huh. Muchas veces vamos a controlar sangrados incluso, o vamos a tratar, pues, obstrucciones. Normalmente suelen ser obstrucciones de tipo neoplásico, tumoral. Y también incluso, pues, se pueden estudiar otro tipo de enfermedades, y lo bueno es que no necesita, pues, una cirugía abierta. Pues, no la estamos evitando, ¿no? Este es el principal beneficio. Otro acceso, pues, puede ser a través del tórax, lo que se llama el acceso transtorácico. Lo que vamos a utilizar en este caso es la ecografía. Y también vamos a tomar muestras, por ejemplo, de líquido, si hubiera líquido pleural o tejido de la misma pleura, que es la membrana que recubre los pulmones, o incluso también se puede coger de la propia, del propio pulmón, ¿no? Se pueden coger biopsias. Uh-huh. También podemos insertar catéteres por si hace falta drenar estos derrames pleurales. Si hubiera aire, como pudiera ser un neumotórax, pues se puede también drenar. Y también, en última instancia, podemos meter incluso medicación a través de estos catéteres, a través del tórax.
Doctor, xerrava vostè de la primera tècnica que ha anomenat, que era la broncoscòpia. Com ha evolucionat aquesta tècnica en els darrers anys? I, sobretot, quin impacte té en el diagnòstic de les malalties respiratòries? És importantíssima aquesta tècnica.
Molt, molt. La verdad que en los últimos años la broncoscopia ha crecido de una manera exponencial. Yo mismo soy lo he evidenciado en estos 15 años que yo llevo ejerciendo la neumología. El cambio ha sido espectacular. En los primeros años en los que yo me formaba en Sonjacher no tienen nada que ver con el nivel al que estamos ahora, ¿no? Actualmente pues disponemos de técnicas muchísimo más precisas. Nos permiten llegar a zonas del pulmón que antes ni lo pensábamos, ¿no? Ni se nos ocurría, y los diagnósticos sobre todo son más rápidos y son más fiables. Claro, esto es relevante sobre todo pues en una patología tan importante como es el cáncer de pulmón, ¿no? Hay otras como pueden ser las enfermedades pulmonares difusas. Pero bueno, sobre todo esto lo que nos hace es que conseguimos un diagnóstico más precoz con finalidad de que tengamos mejor pronóstico, claro.
Una altra tècnica que realitza la neumologia intervencionista és la criobiòpsia pulmonar. Amem, en què es diferència de les tècniques tradicionals de biòpsia?
Pues aquí, bueno, decir que sobre todo esta técnica es extremadamente novedosa, ¿no? Aquí estamos utilizando frío, es decir, congelamos para obtener muestras del tejido pulmonar durante una broncoscopia, ¿no? Sobre todo, ¿qué diferencias hay respecto a una obtención de muestra tradicional, vamos a decir, con pinza? Pues sobre todo la diferencia es que las muestras son de mayor tamaño y la calidad es mejor. Y esto sobre todo pues a nuestros compañeros de anatomía patológica, los doctores que se encargan de mirar todas estas muestras al microscopio, hacer tinciones, revisar las células si son malignas o no, pues le estamos facilitando muchísimo el trabajo, ¿no? Digamos que la rentabilidad diagnóstica es mucho más elevada. Y luego, para terminar, decir que el sangrado encima es mucho menor, ¿no? Esto nos da una seguridad en el procedimiento para que no sea un procedimiento complejo ni sin complicaciones, ¿no?
Clar. I quins avantatges ofereix a part del sangrat aquesta tècnica pels pacients? I sobretot, en quines malalties pot resultar especialment útil?
Pues aquí sobre todo, la gran ventaja es que está enfocada al tema del diagnóstico, ¿no? Es una herramienta pues, de alto valor diagnóstico y, como hemos dicho con anterioridad, es mínimamente invasiva. Por tanto, nos vamos a evitar entrar a un quirófano a coger muestras de cirugía como abierta, ¿no? Sobre todo muy útil en el caso de sospechas tumorales. También en casos pues, de fibrosis de pulmón, ¿no? Las conocidas como enfermedades pulmonares intersticiales. Hay otro tipo de procesos respiratorios que nos interesan también, por ejemplo, pues son lo que llamamos el término médico es hemoptisis, sangrado por boca, ¿no? Pues también esta técnica nos ayuda a frenar estos sangrados mediante coagulación. Y por último también aspiración de cuerpos extraños, es decir, que uno aspira un guisante, me lo invento, una moneda, o incluso, ¿por qué no?, a veces dientes. Yo he tenido casos de algún paciente con dentadura o bien postiza o bien con implantes dentales que, por lo que sea, los ha aspirado a vía respiratoria. Yo he tenido que entrar con este broncoscopio a extraerlos, ¿no? La gracia de la congelación es que directamente congelas la pieza y la extraes del tirón sin ningún tipo de complicación.
Doctor, ja per acabar, què suposa per un hospital com l'Hospital de Manacor, que és comarcal, incorporar tècniques avançades i apostar per la innovació en neumologia intervencionista?
Pues, desde luego que lo que para mí principalmente supone es que estamos acercando la medicina de alta complejidad, ¿no?, tecnología avanzada a nuestros pacientes, ¿no? Y esto encima sin tener que se tengan que desplazar a otros hospitales, ¿no?, a grandes hospitales, que a veces esto genera una sensación un poco de quizás de frialdad, ¿no? De repente parece que se tienen que ir de su casa, ¿no? Queremos mantener esa sensación de que están en casa, de generar confianza. Sobre todo, pues, para nosotros es ofrecer esa sensación de formación continua, ¿no?, de innovación, de mejorar la calidad asistencial, ¿no?, sin generar esa sensación de estancamiento, sin acomodarse, ¿no? Al fin y al cabo, si la medicina avanza, tenemos que avanzar, ¿no? Y sobre todo, pues eso, cerrar diciendo que nuestro objetivo, pues, es ofrecer a nuestros pacientes estos diagnósticos más precisos, es decir, ellos se lo merecen, ¿no?, una atención mucho, cada vez mejor, ¿no?, para lograr en ellos, pues, una mejor salud y, por supuesto, pues, una mejor calidad de vida, ¿no?
Així és, doctor. Moltíssimes gràcies, doctor Antonio Albaladejo, neumòleg de l'Hospital de Manacor. Encantats d'haver-lo escoltat. Fins una altra.
De res, igualment. Adéu, adéu.
Anem de Manacor a Maó perquè volen xerrar de dolor i de dolor crònic, un mal que afecta gran part de la població, es calcula que el 50%, i Menorca ha estat novament l'epicentre fa uns dies d'un congrés internacional únic sobre dolor.
Durant tot el cap de setmana, l'illa es va convertir en un parc temàtic del dolor crònic amb un cicle de xerrades científiques obertes al públic, impartides per alguns dels metges participants de diferents ajuntaments de l'illa. Aquestes sessions varen apropar a la ciutadania l'abordatge del dolor crònic, oferint eines pràctiques pel maneig del dolor des d'un enfocament accessible i rigorós.
I el seu líder responsable és el doctor Jordi Moya, president de Cine Dolore, expert en dolor crònic i actual cap de servei d'anestèsia, reanimació i unitat del dolor de l'Hospital Mateu Orfila de Mó. Molt bon dia, doctor, com està?
Hola, muy buenos días, muy buenos días.
A veure, doctor, com va anar aquesta 19a edició del multidisciplinari World Pain Forum, que va reunir a 300 participants entre professionals, pacients i representants d'associacions?
Bueno, ha sido un gran éxito, la verdad. Un gran éxito. El reconocimiento es que 19 años después, cada año en Menorca, hacer un congreso a primera semana de mayo, pues es muy difícil y lo hemos logrado. No hemos logrado de que cada año pues haga en esa primera semana de mayo, cuando ya se abre la operativa de vuelos a Menorca, se abren los restaurantes, se abren los hoteles, de poder conseguir hacer este encuentro internacional aquí. Como decíais antes, hay un factor muy diferencial, y es que en esos días la isla se transforma en el Cine Dolore World Park. O sea, toda la isla se transforma en un parque temático en la lucha contra el dolor y por la calidad de vida. Y para que veáis la implicación de la isla, cuando los aviones aterrizan en esos días, por megafonía del aeropuerto, dicen Welcome to the Cine Dolore World Park, ¿no? Entonces, dentro de las actividades que se desarrollan en el parque, hay muchas actividades organizadas por los ayuntamientos también y por entidades privadas. Por ejemplo, hay una competición de karate por familias, ha habido regatas en el puerto de Mahón, carreras de caballos, hay miles de actividades que organiza todo el mundo que quiere y demás, los ayuntamientos, pero hay una actividad muy importante, y es que aprovechando que los compañeros vienen al World Pain Forum, les pedí que colaboraran conmigo para ir a dar charlas de divulgación científica en todos los ayuntamientos de la isla el viernes por la noche, que es cuando el congreso está aquí y están todos los médicos aquí. Y claro, esto es de agradecer a mis compañeros que en vez de irse a pasear o irse de compras o de copas, pues decidan ir a los ayuntamientos a dar charlas de divulgación científica a toda la gente que está en la isla en ese momento, toda la gente que está en el parque, Cine Dolore World Park en ese momento.
¿Y cómo aconsegueix, doctor, reunir desde fa molt de temps a Menorca els millors experts del món en dolor? ¿Cómo els atreu?
Pues, molta feina, mucho trabajo, porque ahora mismo hemos terminado esta edición y ya estamos empezando para el año que viene, que será 20 años, será 20 años, ¿verdad? La duda sin adicción, el año que viene será del 6 al 9 de mayo y esperamos que sea un gran éxito, porque la verdad que el boca a boca funciona y cada vez viene más gente. Y una cosa que hemos hecho en Menorca, que es increíble, que me gustaría que los ciudadanos la conozcan, es hemos organizado la primera cumbre mundial de líderes en el tratamiento del dolor. Esto no lo ha hecho ninguna otra especialidad médica, ninguna otra especialidad tiene una cumbre de líderes. Hay congresos internacionales o mundiales, como el que tenemos nosotros, el World Pain Forum, pero no hay una cumbre mundial de líderes. Y hemos organizado una cumbre mundial de líderes en Menorca y ha estado viniendo para que vean, desde Japón, Mongolia, Bangladesh, Malasia, Indonesia, Emiratos Árabes, Europa, evidentemente, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, o sea, todo el mundo está viniendo aquí. Y lo más importante, ¿qué hemos hecho en la cumbre esta? Pues se ha consensuado lo que serán las 10 más importantes recomendaciones de los líderes mundiales de dolor para los pacientes con dolor agudo de espalda. Esto va a ser muy importante, porque ahora se está preparando el documento que se ha consensuado y en unas semanas se enviará a todos los medios de comunicación del mundo. O sea, fíjese la potencia que supone que desde Menorca podamos guiar un poquito el tratamiento del dolor en el mundo, y esas recomendaciones para los pacientes que sufren dolor agudo de espalda, las 10 recomendaciones de los líderes mundiales de dolor. És algo increïble.
I tant que sí, doctor, enhorabona, perquè realment té molt de mèrit. Deixant de banda el congrés, que és espectacular, cal visibilitzar més aquesta malaltia, plantejar solucions reals. La meitat de la població que es diu aviat patirà dolor al llarg de la seva vida?
Bueno, lo que está demostrado, según la Organización Mundial de la Salud, que el 20% de la población padece dolor crónico persistente. Lo que pasa es que el dolor tiene dos grandes aliados. Uno es que no se ve y otro es que no se puede medir. Y por eso, cuando hablamos ahora de dolor en las ondas, aquí en la radio, seguro que muchos de los oyentes conocen a alguien afectado de dolor. Alguien que se ha operado ha quedado mal, alguien que tiene un cáncer, el que tiene una neuralgia, el que ha tenido una fractura mal curada, el que tiene artrosis, etcétera, etcétera. O sea que realmente el dolor es una epidemia, convive con nosotros, 20% de la población. Lo que pasa es que no se ve ni se puede medir, pero consume unos grandes recursos sanitarios, unos grandes recursos sanitarios, porque hay que atender ese 20% de la población.
I quins consells donaria a la gent que pateix mal, que sofreix dolor, que es posi en mans expertes, que no ho normalitzi pensant, ja se me passarà?
Bueno, yo creo que lo más importante que tiene que entender la gente que tiene dolor, y es que nosotros en las unidades del dolor, los que nos dedicamos al dolor, muchas veces no conseguimos curar al paciente, pero sí que intentamos siempre aliviarlo. Y siempre es posible aliviarlo, porque el alivio lleva a la mejoría de calidad de vida. Porque no se entiende calidad de vida a alguien que tiene dolor. Entonces, es importante que se pongan en manos de especialistas. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer, como digo yo siempre, un traje a medida. Un traje a medida que siempre está en evolución. Un traje a medida porque no es lo mismo para cada paciente. Cada paciente requiere un tratamiento. Y como cualquier otra enfermedad crónica, el dolor crónico requiere de un tratamiento crónico, no de un tratamiento agudo. Y como cualquier otro tratamiento crónico, requiere un seguimiento. Y como he dicho antes, hacer un traje a medida a cada paciente cuesta trabajo. Uno no va a la modista o va al sastre que le haga un traje a medida y quiere que se lo haga en un día. Eso es imposible. Tiene que ir a hacer pruebas y, como digo yo a los pacientes, estos trajes que tenemos aquí están siempre en revisión. ¿Por qué? Porque salen cremalleras nuevas, medicamentos nuevos, salen botones nuevos, bloqueos nuevos, sale tecnología nueva que vamos a ir aplicando. Y otras tecnologías que han demostrado que no funcionan se tienen que retirar también.
I de moltes gràcies, enhorabona, doctor Jordi Moya, cap del Servei d'Anestèsia i Reanimació i Unitat del Dolor d'Hospital Mateu Orfila de Mou. Fins una altra.
Muchas gracias a IB3 por ayudarnos a hacer visible lo invisible que es el dolor. Moltes gràcies.
Gràcies. Més temes de l'informatiu sanitari de la setmana. Avui volem posar en valor la figura d'un gran referent de la medicina balear que ens ha deixat, Alfonso Ballesteros. No és agradable fer obituaris a Vida Saludable i Vida Ràdio, però és que el professional que ha mort aquesta setmana per la seva grandesa investigadora i mèdica ben bé paga la pena.
El doctor Alfonso Ballesteros, persona de gran prestigi, va rebre nombrosos reconeixements al llarg de la seva trajectòria, entre els quals destaquen l'Ordre de les Palmes Acadèmiques i la Creu al Mèrit Militar Distintiu Blanc, entre d'altres. Especialista en medicina interna, la seva feina va ser clau per la identificació de malalties rares com l'Andrade a les Illes, principal focus d'aquesta malaltia minoritària a Espanya. Qui també va ser president de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears durant anys. Va ser el metge que va descobrir la causa d'una malaltia que patien els treballadors de les fàbriques de calçat del Reguer, la paràlisi del calçat.
Ballesteros també va participar en l'anàlisi de l'ADN recollit de les restes de Cristòfol Colom a Sevilla amb l'objectiu de portar llum sobre la seva possible procedència balear. Era acadèmic de la RAMIC i va presidir la Fundació Patronat Científic del Col·legi de Metges, també va ser president de la RAMIC, i com dèiem al Celsius, les nostres condolències a la família, doctor Ballesteros, i una persona que el conegué bé és un altre gran especialista en medicina interna, com era ell. Per això saludam el doctor Jaume Orfila, cap clínic de medicina interna de Son Espases. Bon dia, doctor.
Bon dia. Bon dia, Carlos.
A veure, com podem posar en valor davant dels nostres agents radiofònics el llegat d'Alfonso Ballesteros?
El doctor Ballesteros és una persona tremendament coneguda a la nostra comunitat i especialment a la professió. Va venir el segle passat recent llicenciat, va venir com a metge militar, es va desenvolupar primer a la policlínica i després a Sant Doreta. I després, com ho perfilat, ell és una persona que s'ha implicat amb la professió i en les responsabilitats que tenen que veure amb les institucions d'una forma molt potenta. Una persona que arriba a presidir la Real Acadèmia i, a més, el patronat científic del Col·legi de Metges ja és una persona molt singular, que vol dir que es dedica d'una forma entregada a millorar el coneixement, la investigació, a la professió i a donar un servei de gran qualitat a la població malalta.
Com va dir vostè, digui, per favor, digui.
No, no, acabi, Carlos.
No, que et dic que president de la RAMIC, director de la Fundació Patronat Científic, vostè el coneix molt bé, va coincidir amb ell durant anys, no?
Sí, és que a més he tingut una relació personal amb ell molt propera, al qual les afirmacions que pugui fer no és perquè els hagi llegides o perquè tingui una visió externa, sinó que he viscut de vora ell molt de temps. Me'n record que quan hi va haver la polèmica en el 94 sobre la gestió dels residus sanitaris, va col·laborar amb una sèrie de taules redones amb prestigiosos catedràtics internacionals de l'Agència Americana del Medi Ambient, amb el catedràtic del Karolinska que duia Medi Ambient, per veure si realment la gestió dels residus a Balears era correcta o no, si podia, si intoxicava la població o no. De fet, d'aquella taula redona ha sortit la millor gestió ambiental de residus sanitaris del món, probablement a Balears. Després ell també, més tenir una a part del dia a dia i el que t'inculcava de com atendre, com exercir la professió, va tenir una actuació relevant en recuperar la figura del Mateu Orfila, no? el millor metge de la història de la sanitat de Balears en el 2003. Era el 150 aniversari de la seva mort i se va recuperar tota la memòria viva. El Mateu Orfila tenia carrers a totes les principals països, ciutats d'Espanya, era tremendament reconegut a la medicina francesa, havia estat responsable de totes les facultats de medicina de França, metge del rei, i ell va recuperar la figura perquè el seu mausoleu s'estava deteriorant, no quedava clar que era la institució que l'havia de mantenir, que l'havia de respondre, i aquell amb els rotaris en el 2003 ens van traslladar a Montparnasse, en el cementeri, i es va recuperar el seu mausoleu, van visitar la seva càtedra, el seu museu de ciències mèdiques que té a la Facultat de Medicina de París, i va recuperar la seva memòria en moltes sessions, a distintes sessions a Menorca i a Mallorca amb la seva figura. Té molts escrits vinculats a ell. De fet, hi va haver un acte molt emotiu en el 2003 a Mahó, amb el senyor Begú del PSIP en aquell moment, i amb el Consell, també presidit pels grups d'esquerra, que van donar forma a el que era un homenatge, una corona a la figura que havia creat al carrer de Ses Moreres, que diuen que és el de Mateu Orfila, i que tot això ho va fer en relació amb l'Acadèmia Nacional de Medicina. És una persona d'uns coneixements impressionants i que s'havia de detectar allà on hi havia coses transcendents. Va fer que alguns fàrmacs haguessin de retirar desmarcat perquè veia la toxicitat, les hepatitis que generaven. Una persona que s'ha implicat en tot aquest sentit, i humanament era d'una envergadura sobrenatural. Inclús hi ha un fet que diu molt d'ell. Després de 25 anys d'estar jubilat, seguia vinguent cada setmana a les sessions del servei per aprendre, a portar la seva experiència i intentar estar al dia dels avanços de la medicina. Crec que un fet així és d'una qualitat humana i d'una implicació sectorial sense precedents.
I de moltes gràcies, doctor Jaume Orfila, que a Clínic de Medicina Interna de Son Espases, per haver fet aquest perfil, per acostar-nos a la gran figura d'aquest metge ja desaparegut i que efectivament serà sempre recordat i valorat per la professió mèdica i científica. Gràcies, doctor, i fins una altra.
Gràcies a vostè, fins una altra.
Anem amb més temes. Aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial del Metge de Família. El metge de capçalera o de primària és l'escut. El primer que ens atén per veure què tenim i després, si pertoca ja, ens desvia l'especialista. La feina del metge de família és fonamental en el sistema sanitari públic.
I volen celebrar aquest dia amb el considerat millor d'Espanya l'any passat, com és el doctor Ignasi Ramírez, coordinador del Centre de Salut de Santa Pança i nou acadèmic de la RAMIP. Molt bon dia, doctor. Benvingut al nostre programa.
Bon dia.
Quan va celebrar el Dia Mundial del Metge de Família? És necessari?
Bé, jo crec que sí que és necessari actualment per donar a conèixer molt més el que és especialitat. Com molt bé heu dit a la introducció, és una especialitat molt important que és relativament nova, té uns 40-50 anys aproximadament des que es va crear aquesta especialitat, i és sobre que sé que se sustenta tot el sistema nacional de salut. Vull dir, sense metges de família seria impossible sostindre el que és el sistema nacional de salut. Per tant, jo crec que sí que és necessari per donar-la a conèixer a la resta de la població, ja que la resta d'Europa és molt, molt coneguda. Perdó, i molt apreciada també per tota la població.
I la societat, doctor, els pacients, són conscients de la importància que té el metge de família?
Jo crec que cada vegada més. Cada vegada s'estan donant més compte de la capacitat resolutiva que té el metge de família i la importància que té dins el sistema sanitari per poder-los ajudar durant tota la seva trajectòria vital.
Doctor, que va sentir en ser triat l'any passat el millor metge de família d'Espanya, perquè jo crec que tots aquests nous graduats que triïn aquesta professió, aquesta especialitat, el volen escoltar i sentir els seus consells.
Sí, bueno, vaig sentir una felicitat molt gran. Vaig sentir que arribaven al zenit de lo que era la meva carrera professional i, sobretot, un reconeixement molt important per lo que era la medicina de família. De fet, durant molts anys, els propis companys, sense fer de menys a ningú d'unes altres especialitats, consideraven el metge de família com una segona categoria, i és que s'hagués reconegut pel que és la Real Acadèmia Nacional de Medicina aquesta especialitat pel que és totes les altres especialitats, era una mica com donar una passa més endavant per aquest reconeixement d'aquesta especialitat.
Per cert, acumula un any molt bo perquè està d'enhorabona. Fa unes setmanes va ingressar en la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears com a acadèmic numerari, i el president de l'institució, Joan Benejan, va dir que es feia justícia a l'atenció primària. Com valora aquest ingrés?
També molt positiu i també molt important per la medicina de família. Més, de fet, tenint en compte, com molt bé ha dit en Joan, que és la primera vegada que entro metge de família a la Real Acadèmia, una mica copiant el que hem xerrat abans de l'Acadèmia Nacional, no? En 200 anys d'existència, un poc més, d'aquesta Real Acadèmia de Medicina a les Illes Balears, no hi havia hagut mai cap representant de la medicina família. Per tant, crec que és molt positiu per lo que és especialitat i una gran satisfacció per mi, sobretot per lo que diuen de nadie es profeta en su tierra. En aquest cas sí que està reconegut com a profeta en mi tierra, lo qual agraeix molt a tots els altres companys, a totes les especialitats, i crec que és una gran passa endavant.
Una Real Acadèmia, com ens ha recordat el doctor, també com vostè, menorquí, Jaume Orfila, fa uns instants, ha perdut aquesta setmana Alfonso Ballesteros, un membre que era company seu.
Sí, és una pèrdua molt important. Era un gran professional i, sobretot, una gran persona. Jo vaig tenir la sort de conèixer-lo durant, inclús, la seva jubilació. Va estar fent feina per continuar formant-se. El vaig conèixer també quan estava en el patronat mèdic. Ens va facilitar el desenvolupament de diferents cursos d'ecografia per a resta especialistes. De fet, me va facilitar que pogués impartir cursos de formació a uns altres metges dins de lo que era la financiació feta pel patronat. Sempre va ser un gran professional, un gran investigador, i va estar recolzant el que era la medicina durant tota la seva vida. Jo crec que ha estat una pèrdua molt important per tota l'acadèmia, per tota la medicina i per tota la societat balear.
La darrera pregunta, doctor Ramírez, a vostè coordina des de fa més de 30 anys el Centre Sud de Santa Ponsa, que imagino que ara que està a punt d'entrar la nova temporada turística, no té res a veure l'hivern amb l'estiu, veritat? És diferent totalment el que és el pacient, o s'amplifica molt més la població?
Sí, és molt diferent a l'hivern. L'estiu, evidentment, s'amplifica molt més la població. Potser hi ha poques diferències en la pressió assistencial, perquè en l'estiu, com molt bé dius, el que tenim són molt de turistes d'uns altres països i, per tant, és una patologia diferent, però també hem de tenir en compte que en l'hivern també tenim allà el que és molt de turisme d'inserso. I encara que sigui menys la població que ve d'inserso, també és gent que té més patologies, per tant, hi ha una gran pressió assistencial durant tot l'any.
Doctor Ignasi Ramírez, coordinador del Centre Sud de Santa Ponsa, Mallorca, i nou acadèmic de la RAMIC, gràcies, com sempre, per conversar amb nosaltres. Fins una altra.
Moltes gràcies, Carles. Bon dia.
En uns instants xerrarem de llet materna, que jo crec que és un aliment fonamental en els nadons. Laura?
Jo troc que sí.
Ho dius en primera persona?
En primera persona. Mare que ha lletat en els seus dos fills.
En els dos?
En els dos.
Perfecte. I de conversant, perquè aquesta setmana ha estat el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, amb el doctor Javier Calvo, en uns instants.
Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
Que hi ha opcions, és evident, la lluita era fins a la darrer.
El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte a migdia aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears, xerrant de salut i benestar. Avui, a Vida Saludable, volen xerrar de la importància de la lactància materna i la seva solidària donació, perquè aquesta setmana se n'ha celebrat el Dia Mundial. Han convidat, com en altres ocasions, i sempre és un gust, conversar amb ell, el doctor Javier Calvo Benito.
El nostre protagonista és el director tècnic de la Fundació Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears i un destacat investigador en l'àmbit de la biomedicina a la comunitat autònoma. Es va llicenciar en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, on també va obtenir la seva formació especialitzada a l'Hospital Clínic i, posteriorment, el títol de doctor amb una tesi sobre immunologia que va rebre el Premi Extraordinari de Doctorat.
La seva activitat professional se centra en la coordinació de trasplantaments i la gestió integral de l'obtenció, processament i distribució de teixits humans com còrnies, teixit ossi i llet materna per a ús clínic a les illes. Paral·lelament, desenvolupa una intensa tasca científica vinculada a l'IDISBA.
Com han comentat a l'inici del programa, el Banc de Llet Materna i del Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears ha homenatjat aquesta setmana una vintena de mares donants de llet materna a un acte celebrat als Jardins de la Misericòrdia de Palma, coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna. Doctor Javier Calvo, benvingut novament a Vida Saludable i Otra Ràdio. Ens agrada cíclicament conversar amb vostè. Com està?
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per l'invitació, molt bé.
Home, com va anar aquesta trobada de la Misericòrdia per reconèixer la solidaritat i el compromís de les mares donants?
Pues beníssim, la verdad es que fue un acto como muy íntimo, familiar, como todos los años, ¿no? O sea, aunque homenajeamos a 20 donantes, homenajeamos a todas las donantes que hubo durante el año, que fueron 85, ¿no? Solo que solo acudieron 25 o 22 porque, bueno, por las circunstancias personales igual no podían a sus... ir al acto, ¿no? Pero como siempre es un acto bastante agradable, bastante familiar, bastante íntimo y como digo, muy bien, me gustó mucho.
Perquè és important posar en valor públicament aquest gest altruista perquè les mares contribueixen a millorar la salut i les oportunitats de recuperació de nounats prematurs o hospitalitzats. Ben que dir, es coneix més la donació de sang i la donació de llet materna és molt important per aquests bebès que estan a la incubadora prematurs.
Eso es. De hecho, la alimentación de niños que nacen con muy bajo peso al nacer, con menos de 1.500 gramos, si no se les alimenta con leche humana, las complicaciones que pueden desarrollar son importantísimas y gravísimas, incluso algunas mortales. Con lo cual, en el caso de que la madre no tuviera leche para darle a sus niños, la mejor alternativa es una leche de otra donante que esté esto procesada por un banco de leche, pero que es lo que le salva la vida realmente. O sea, no solamente le salva la vida, sino que permite que su desarrollo sea lo más normal posible, ¿no?
De fet, és una part del tractament en aquests nounats.
Sí, és algo más que un elemento nutritivo, es un elemento terapéutico en este caso, ¿no?
Tenim entès que entregaran un diploma. Diverses famílies tens també varen mostrar el seu agraïment per una donació que ha estat essencial, com estem comentant, els seus fills durant les seves primeres setmanes de vida. Els que han tingut ocasió d'anar a aquest tipus d'actes, l'any passat jo el vaig viure a Son Llatge, se crea com una comunió, una comunitat, i hi ha com, no sé com dir-ho, molta germanor entre mares, molt agraïment, és guapo.
Eso es cierto. Además es que, claro, vinieron los de la Asociación de Padres de Niños Prematuros, ¿no? Que es una asociación muy reciente, llevan muy pocos años, pero es muy activa y son súper agradecidos, ¿no? con el Banco de Leche y con las donantes del Banco de Leche, ¿no? Como está aquí Teresa, ¿no? O sea, porque ellos saben la necesidad que tenían en un momento tan crítico de que nace un niño prematuro de un bajo peso, la madre no está preparada todavía, su cuerpo no está preparado para producir leche, no tiene leche, y sabe que a su niño hay que darle leche y ya no tiene, la angustia que le genera eso es terrible. Y saber que hay una herramienta cerca, gracias a la donación y solidaridad de otras madres, pues para ellas es un alivio, ¿no? Y les quita un peso de encima bastante importante. Y eso es lo que vienen a agradecer. Y es lo que decías tú, hay una especie de hermandad entre las madres que donan, las madres que reciben. Y es un acto como muy cercano, muy íntimo, muy bien, ¿eh?
El doctor Javier Calvo ve acompanyat d'una mare donant, com és Teresa Gallà, que ens visita amb el seu nadó, que en el final l'ha deixat.
Ens van avisar, ens van dir, segurament vendrà el nadó. I estava preocupada, però no seria el primer pic que aquí s'ha lletat.
No, evidentment. Però el que passa és que aquest nadó ja no és tan bebé i potser feia un poquet de trull.
Sí, podria fer un poc més de desastre.
Benvinguda, Teresa, gràcies per estar a la ràdio pública.
Moltes gràcies.
Com valores aquest tipus d'actes? Són necessaris per reconèixer un acte tan guapo?
Jo crec que sí, que al final també el que permeten és donar molta visibilitat i a vegades també fa falta poder compartir-ho, i més que res que si no hi ha moltes donants com jo, que si no fossin per actes així, a vegades un niu sap de que existeixen aquestes coses, i sempre que s'animi qualsevol mamà a contribuir, jo crec que és important.
Quan una mare dona llet, és conscient que salva vides. És meravellós pensar que el seu nadó té un germanet de llet que ha sortit endavant gràcies al seu ADN, la seva essència, el millor que pot donar, en definitiva, a part de ser duríssim, perquè en el final estàs alletant en el teu bebè, però també estàs estreguent llet per donar-li un altre bebè.
Sí, jo crec que és algo molt guapo. La lactància materna en general és un gest preciós i a vegades també un poc sacrificat, i poder-ho compartir amb altres bebès que especialment un sap que ho necessiten molt, crec que no hi pot haver res millor que això en el final.
Com et vas animar? És a dir, com vas decidir, bé, jo porto el meu granet d'arena?
Sí, i en el principi, com que era el meu segon bebè, no estava molt convençuda perquè la gestió amb dues criatures petites era complicada, però vaig acompanyar la meva parella a donar sang un dia, que dona sang plaquetes, i com que mai he pogut donar sang jo, vaig veure la donació de llet materna i vaig dir, idò, pot ser per aquí, sí que puc contribuir de qualque manera. I res, vaig entrar a demanar, i la veritat que super amables, m'han facilitat tot, m'han donat molta informació, i vaig dir, bueno, tot i que potser no pugui contribuir en gran mesura, tot petita gota comptarà, i llavors me vaig animar a fer-ho.
Javier, més famílies i matrimonis que una Teresa i el seu home, que són solidaris i que aporten, perquè això el banc de sang i teixits és fonamental.
Claro. O sea, de hecho, no es el único caso que hemos tenido de una pareja que uno dona sangre y ella dona leche, otras cosas. Y lo que ha comentado Teresa, que incluso cuando acompañan a su pareja a la donación, ellas se dan cuenta de que pueden aportar algo que también se hace en ese edificio, y piden información y se apuntan. O sea que no es raro, es habitual, y está muy bien que podamos ofrecer estos servicios a toda la sociedad, ¿no? A que ejerzan ese derecho a ser donante, que yo creo que es un derecho que hay que cuidar y proteger también.
Doctor Calvo, encara que s'hagi de repetir com un mantra, la llet materna té la màxima evidència científica. És important recordar-ho, tots els nutrients, tot el que aporta, els beneficis.
Claro, a ver, porque la leche humana no es solamente un elemento nutritivo, que lo es, pero eso también lo podría ser la leche de otros animales, leche de vaca, de cabra o de oveja. Pero la leche humana, a diferencia de otras leches, de otros orígenes, tiene una serie de elementos únicos de la especie humana que sirven no solo para nutrir, sino para cuidar y estimular el crecimiento de algunos componentes de su organismo, de estos niños prematuros. Y tienen también elementos inmunológicos que sirven para proteger a ese recién nacido de infecciones graves que pueda haber en ese momento. De hecho, como digo, hay alguna complicación muy clara de niños prematuros de muy bajo peso al nacer, que se alimentan con leche de fórmula, que es una enterocolitis necrotizante, que es como una infección amplia del aparato digestivo, que al final acaba necrotizando y muriéndose el niño porque se le destruye el aparato digestivo por una infección, ¿no? Y la única forma de protegerlo es realmente con esos elementos bioactivos que tiene la leche humana. Y esos elementos son los que suministramos con la leche de donantes a otro niño. Y eso es algo fundamental.
Així que, evidentment, la llet materna donada seria la millor alimentació possible als nadons més vulnerables, com bé ha explicat vostè. Hi ha diferents tipus de llet materna? Ho dic perquè tenc algo d'informació de la seu neonatal. Hi ha llet com amb més proteïnes i menys proteïnes segons l'edat gestacional del bebè. És així? No podria explicar?
Així és. Pues, la leche de la madre se adapta a lo que necesita su bebé. Cuando está recién nacido, el sistema inmune del niño todavía no se ha puesto en marcha y necesita que la madre le aporte con su leche todos esos componentes de un sistema inmune que él todavía no ha desarrollado. Por eso la leche de las primeras semanas, que es el calostro, es muy rica en proteínas y sobre todo es muy rica en inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas que son anticuerpos, que son los del sistema inmune, que defienden a ese niño en el aparato digestivo, sobre todo de, bueno, y se absorben también y también pasan al resto de la circulación, y le defienden contra infecciones que pueda haber o bacterias o microorganismos que pueda haber en su entorno, ¿no? Entonces, según crece el niño, desarrolla su propio sistema inmune y, por tanto, ya no necesita que la madre le aporte tanto porque él ya lo produce. Y, por tanto, la leche se va adaptando a lo que necesita el niño. Baja la cantidad de proteínas, sube la de grasa, los azúcares se mantienen, pero la composición de las proteínas también no son exactamente iguales. Por eso hay una leche de calostro, leche de inicio, leche madura, y que se adapta, como digo, a la edad y las necesidades
de
los bebés y de los recién nacidos.
I des del banc de sang i teixits, imagino que segons ve la mare donant a donar la llet, ja vostès classifiquen la llet per després distribuir als hospitals de les illes, no?
Eso es. Nosotros de cada lote de leche hacemos un análisis tanto microbiológico para descartar aquellas leches que puedan estar contaminadas de forma grave, y también analizamos todos los componentes proteicos que puede haber en la leche. Y separamos lo que dices tú, separamos la leche con un contenido más elevado para unirla y para que la reciban los niños especialmente más delicados, ¿no?
¿Estan suficientment conscienciades les dones de les illes en la donació de llet materna o cal continuar sensibilitzant la població? Ens costa que, per exemple, infermeria fa un paper important.
Importantíssim. A ver, el mensaje siempre hay que mantenerlo vivo. Es decir, siempre hay que, gracias a vosotros, ¿no?, mantener un poco la difusión de la existencia del banco, de la necesidad de los bancos de leche, de la importancia que tiene tener un banco de leche. Pero la verdad es que todo esto funciona y está funcionando muy bien. O sea, tenemos unas muy buenas reservas de leche, tenemos un nivel de donación muy elevado y podemos cubrir muy bien la demanda de leche que estamos teniendo. Es decir, no estamos atravesando, llevamos ya tiempo, o sea, no es algo puntual de ahora, sino llevamos un par de años con unos niveles de reservas estupendos. O sea, que la sociedad mallorquina y Balear, porque ya se ha incorporado a los pools de donantes, se han incorporado Menorca e Ibiza, por lo tanto tenemos ya donantes que no son solo de Mallorca, sino también son de Ibiza y también son de Menorca. Y por tanto todas ellas aportan una cantidad de leche suficiente para cubrir la demanda de sobra del banco de leche. O sea que estamos encantados de que funcione, pero como digo, el mensaje hay que mantenerlo vivo porque siempre hace falta que se sepa por toda la sociedad, ¿no?
Una pregunta per a tots dos, Javier, que ens agrada molt quan vostè explica les facilitats que vostès donen a les mares, els hi duen els estris, els hi duen el material, també recullen la llet, i jo crec que primer vostè, de sa part tècnica, després ella en primera persona, com fa el seu horari, si és realment tan fàcil, si escolta, ja la tenc, com se fa tot això?
A ver, en principio cuando vienen el primer día para hacer la entrevista, para ver los antecedentes que tienen, ya les explicamos cómo funciona el sistema de recogida, almacenamiento y demás. Entonces lo que les pedimos es que al menos una vez al mes nos avisen para ir a recoger leche a su casa. Ellas nos llaman y si podemos al día siguiente, y si no a los dos días, nos acercamos con un vehículo nuestro a recoger la leche que tengan almacenada. Y les llevamos más envases, etiquetas o lo que necesiten para seguir recogiendo leche. Les pedimos eso, que no esté más de un mes almacenada en su casa, porque lo habitual es que todo el mundo tenga en su casa un congelador de menos 15, menos 20 grados. En esas condiciones la leche aguanta bien no más de dos meses, con lo cual que lo tengan ellos un mes es suficiente. Nosotros lo recogemos y lo guardamos a menos 80 grados en nuestras instalaciones, que así la leche se mantiene en las óptimas condiciones durante más tiempo, ¿no? Pero intentamos hacerlo lo más cómodo para ellas, o sea, que no suponga una carga y que sea fácil y que si hay que ir dos veces al mes, pues vamos dos veces, y si hay que ir tres veces, vamos tres veces, pero sin ningún problema.
¿Cómo es fa, Teresa? Primer alimentes el teu nadó, esperes unes hores, es continu, com ho fas?
Lo de treure's la llet jo crec que depèn molt de cada mare. N'hi ha que mentre alimenten el seu nadó se treuen llet a la vegada. Jo, per exemple, tenint les dues criatures, el que sí que feia era els vespres, quan dormien, deia, bueno, ara és el moment, si no m'ha quedat dormida en qualcuna de les dues, aprofitaré ara per treure'm la llet. Però és veritat que des del banc de llet materna donen totes les facilitats perquè mos donen els pots, les etiquetes, ho expliquen superbé, i sobretot jo crec que cal recalcar que venen a cercar-la a casa. Llavors basta cridar i dir, demà va bé, passat demà, sí, ah, he d'acompanyar els nens a l'escoleta, i a les 11 vendrem. Sí, i te criden, som de baica teva, baixes, els hi dones, vull dir, més facilitat que aquestes crec que no n'hi pot haver.
A mentres, ahir, una cosa que moltes dones es podrien demanar si ens estan escoltant. Si no tinc llet a bastament pel meu nadó, com per donar uns altres? Però la mamà segueix produint llet. No s'esgota la llet.
No, i al final la llet, com una més treu i més dona de mamà, més llet produeix. Llavors és una cosa realment que va tota sola en aquest sentit. I sí que és vera que, crec que ho he comentat abans, que jo passava pena de dir, potser seré una donant pèssima perquè al final tampoc té tant de temps per treure'm llet, però bueno, si al final tothom pensa així, cada petit potet que se dongui, tot això que contribueix, llavors sempre se pot donar un poquet.
Has dit que tenies dos nins i supos que has donat alletament en els dos.
He donat alletament en els dos, però no vaig saber lo del banc de llet materna fins al segon. I dic, bueno, en el primer potser m'hagués estat més senzill, però han estat així les circumstàncies i he aprofitat ara per fer-ho.
I què sent una mare quan li dona el pit al seu fill? Jo ho sé, perquè també...
I supos que és difícil d'explicar, sí. fins que no se passa, però és veritat que és un vincle molt... molt especial i molt guapo, també a vegades molt cansat, sobretot els vespres, però amb el temps, com més temps passa, més agraït crec que un està d'haver-ho fet. Jo amb el gran vaig estar pràcticament 2 anys i la veritat que després, no ho sé, és molt agraït i és molt especial.
I encara que la societat i el món sanitari ha estat de l'importància de la lactància materna, pareix que tampoc mos ajuden massa a la societat a que continuïs allà tant en el bebé. Dóna-li un biberó i si dormiràs... I...
Sí, i al final...
S'ha de conscienciar més la societat.
Sí, i potser no tant a les mares, que hi ha moltes mares que els encantaria poder-ho fer, sinó també és un tema de permisos de maternitat. Quan recomanen que fins a 6 mesos la llet i mínim 2 anys, clar, si en els 4 mesos s'han d'incorporar a fer feina, és molt complicat poder combinar les dues coses. Llavors, és no només com per les mares informació, sinó per la societat en general també poder facilitar.
Doctor Calvo, xerrant de xifres del banc, durant l'any 2025, abans han donat 4 pinzellades, però són 85 donants i prop de 600 litres de llet. Sí. És un bon balanç.
És muy buen balance, muy, muy... O sea, yo diría que de los 4 mejores años de la historia del Banco de Leche, o sea, es un año fantástico, o sea, fantástico, fantástico. Como digo, las reservas de leche están súper bien y llevamos una serie de años con un nivel muy alto y muy bien. O sea, que no falta leche, quiero decir...
És a dir, cal seguir augmentant les xifres, de moment anant bé.
A ver, en principio, yo creo que si nos mantenemos así estaríamos bien. O sea, tampoco hay que buscar batir ningún récord ni nada parecido, porque realmente tenemos que pensar para quién va destinada la leche. Y va destinada para niños prematuros de bajo peso al nacer, que tampoco hay tantísimos. O sea, hay un número limitado también.
Afortunadamente, claro.
Afortunadamente, vale. Entonces, incluso... por ejemplo, el año pasado hubo una disminución clara de niños esto, prematuros de bajo peso, y hubo mucho menos consumo de leche del habitual porque no hubo, y los pocos que hubo pues la madre tenía leche y tal, con lo cual no se consumió tanta leche como otros años, ¿no? O sea que tampoco necesitamos cubrir más cantidad de leche.
Recordin els nostres oients que estem conversant amb Teresa, mare donant de llet materna, i Javier Calvo, director tècnic del Banc de Llet Materna de les Illes Balears. Estem parlant de la importància de donar llet materna per nounats. Fem ara una petita pausa i tornem en uns segons xerrant amb ells. Vida saludable.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntament de Palma.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la Ràdio Pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
Teresa, sempre fem una pregunta idíl·lica quan conversant sobre, per exemple, la donació de trasplants d'òrgans, no? Si els agradaria conèixer una persona que ens ha cedit un ronyó, no se pot, perquè la llei de privacitat no se pot. A tu t'agradaria, no sé, veure com ha crescut aquest infant prematur, com en la teva llet, en la teva aportació, jo que sé, d'aquí uns anys és guapíssim, te'l trobes a un parc i coneixen el seu germà de llet, és una cosa que t'agradaria encara que no es pugui?
No sé si no m'ho havia plantejat, la veritat, perquè com que un quan ja dona ho fa d'aquesta manera, sapiguent que això no és possible, no ho havia plantejat així, però sí que m'ha agradat molt, ja que aquesta part no se pot. L'altre dia, exacte, que sí que van venir mares com a reconeixent aquesta tasca, va ser també molt agradable de dir, ai, aquesta és l'altra part, i que guapa també visualitzar-la d'aquesta manera de la seva veu, no? Només, hombre, borrar-li un parc i que te diguin, també has estat, has alletat en aquest nin, això seria fantàstic, està clar.
Ja, fan un agraïment general, però sí. És impossible saber quin nadó concret, no, en quina clar. Mare és la que t'està més agraïda.
Sí, sí.
És normal, no, Javier? La privacitat està per damunt de tot, no?, en aquestes situacions.
Sí, normal, o sea, lo de la... Lo de la confidencialidad en la donación es un elemento clave, o sea, no se puede decir. Además, es que en el caso de la leche lo que hacemos es lo que explicamos antes de que se mezcla leches similares para tener un producto más homogéneo. Es decir, la leche no es igual de una donante que de otra, no solo por el contenido proteico, sino pues una tiene igual más vitamina D, otra más vitamina C, otra tiene un poco más de esto, más del otro. Y si mezclamos leche de 4 o 5 madres, no más, por lo menos lo que se obtiene es un producto más homogéneo de cada lote, ¿vale? Entonces, los niños que reciben leche de varias madres simultáneamente, no de una, con lo cual sería imposible saber que la leche de Teresa ha ido a qué niños sí y a qué niños no. O sea, así que, bueno, no es imposible porque tenemos que mantener lo que se llama trazabilidad. O sea, sabemos a dónde ha ido cada lote de leche y cada biberón de leche, ¿no? Pero no se puede explicar a los donantes qué niños han recibido su leche. Ni en la sangre, ni en los órganos, ni en ningún concepto de la donación.
Doctor Calvo, han xerrat dels beneficis del nadó, però hi ha estudis científics que també xerren dels beneficis per la mare dona llet. Uh-huh. O de lletar.
Sí, seguro. Sí, la no la donación, la lactancia uh-huh. es uno de los de las actividades más beneficiosas para las mujeres a largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, se ha visto que el cáncer de mama es mucho menos frecuente en mujeres que han dado el pecho durante, sumando todos los meses de lactancia de sus diferentes hijos, que ha sido superior a 24 o 30 meses. En esos casos, está clarísimo que la incidencia del cáncer de la mama es mucho menor. ¿Vale? Incluso todo lo que es el metabolismo, aunque sea algo más frívolo, adelgazar es más fácil para las madres que dan el pecho de las que no dan pecho, que después del embarazo a veces es un poco complicado lo de la pérdida de peso, y con la lactancia se pierde peso porque la leche es muy rica en calorías, muy rica en grasa, muy rica en azúcares, muy rica en todo. Y luego, para los niños no es solo beneficioso porque les protege a los prematuros, a los niños sanos que reciben leche, o sea, que se nutren con la leche de la madre y reciben lactancia materna durante un año o más, se ha visto en muchos estudios de grandes poblaciones que esos niños tienen en general un nivel intelectual más alto, pueden estudiar cursos más complejos y encontrar trabajos mejor remunerados. Esto se hizo un estudio en un estado en Brasil, donde miraron todo el estado de Brasil, miraron todos los niños que habían esto tomado el pecho.
No, y Brasil no es petit.
Y Brasil no es pequeño. Doctor, o sea, que era una N grande, ¿eh? Y vieron esto.
Ja, ho hem comentat abans, que se coneix molt la donació de sang, la donació de plasma, la donació d'òrgans, però la donació de llet no es coneixia tant. Quants anys aproximadament fa que existeix...
Va ser el primer banc d'Espanya.
El primer banc d'Espanya, aquí, a Balears.
Mira, en Balears empezamos el banco de leche en el año 2001. ¿Vale? Vamos a hacer 25 años este año, que es una cifra redonda, y queremos celebrarlo como se merece, ¿no?
Claro. Ya
para el otoño haremos un acto especial. Pero en 2001 empezamos, y bueno, a raíz de unos comentarios con un pediatra amigo nuestro que vino de Londres y de Inglaterra, y allí vio la importancia de la asistencia de los bancos de leche materna. y nos comentó la posibilidad de que si podíamos hacer algo parecido nosotros, ya que estamos en un banco de sangre y tejidos, que se manejan donaciones y que se procesan muestras de origen humano y demás. Y dijimos que sí, que vale. Entonces hicimos la prueba, vimos que se podía hacer, que era esto factible. Y en 2003-2004 empezamos a distribuir leche. Y vamos, la verdad es que ha ido muy bien. Y a partir de ahí, otros bancos de leche en otros sitios empezaron a funcionar. En 2008 empezaron a crearse otros bancos en Madrid, en Valencia, en Barcelona. Y ya somos, creo que hay, no sé, 20 y pico bancos de leche en España, con lo cual, bueno, ha sido un buen ejemplo.
Teresa, en 30 segons, que tenim més temps, missatge per les mares, que s'animin.
Sí, que s'animin, i bàsicament que per molt que pensin que lo seu podran contribuir molt poquet, aquest poquet sempre ajuda.
Teresa Gallà, mare donant, gràcies per estar avui amb nosaltres, i també el director tècnic del Banc de Llet Materna. Gràcies a tot el Calvo, com sempre, per conversar.
Moltes gràcies.
Laura, ràpid, bon cap de setmana.
Carles, adéu,
tornem la setmana que hi ha Vida Saludable.
Por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor.
Son las dos.